Grimau en rol.
2 minuts i arribarem a 3:15 del vespre. Es quedarien encantats a parlar de bàsquet, però no és el terreny...
Fins que s'acabi la programació.
Aquí, asseguts, Santi, que vagin entrant els presentadors del programa. Que vagin entrant.
Allà, allà, anem empalmant.
Es quedeu al Club de la Mitjanit, també?
El que faci falta.
Garriga estarà content.
Santi Jiménez, Jordi Grau, gràcies.
Bona tarda a tothom.
Vinga. Acomiado el Santi i el Jordi i dono la benvinguda al Jordi Colomer. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
I a l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bona tarda.
Com estàs, Jordi?
De seguida parlem de l'NBA perquè ja ha arrencat la temporada, però abans, el Barça juga demà el partit de la segona jornada de l'Eurolliga a la pista de l'Estrella Roja. Què diu Ernest Cito Alonso d'aquest segon compromís del Barça?
Doncs que com que el pavelló no hauran de jugar i hi haurà 20.000 paios cridant com en arguments, el que ha fet el Barça aquesta setmana és entrenar amb la megafonia al màxim perquè els jugadors no se sentin entre ells i no es puguin donar ordres. Això ens explicava.
Lo que haces es poner el ambiente en megafonía, un poco de lo que te vas a encontrar allí, y entonces durante 10-15 minutos no oyes nada en el entrenamiento y también te habituas un poco a esto. Intentar que el equipo que ataque pues en los entrenamientos no pueda hablar, ¿no? Y entonces al no poder hablar pues tiene que intentar utilizar gestos pues que puedan servirle para jugar los sistemas de ataque, sobre todo, que son los más importantes para este tipo de comunicación. Obligar a reuniones continuas durante el partido, que antes no las obliga, solo en momentos determinados, pero continuas para poder comunicarnos, ¿no? Porque la verdad es que si no eres consciente de lo que te vas a encontrar, pues seguramente te lo encuentres por sorpresa y no puedes reaccionar, sobre todo si las cosas pues no van bien, que puede ser que en algún momento no vayan bien y habrá que reaccionar, ¿no? Como tenemos que hacer.
Una complicació més que extraesportiva, jo diria que pràcticament sí. Paraesportiva.
Allò sí que serà un tumult, eh? Allò sí que serà, la veritat, complicat de gestionar, però bé, el Barça sobre el paper és un equip superior, el que passa que en aquest ambient l'Estrella Roja picarà fins al carnet d'identitat, és a dir, que la intensitat defensiva serà molt alta i, per tant, aquí la permissivitat o no dels àrbitres, no ja pels errors, sinó per on posem el llistó, farà que el Barça o puja també molt al nivell, cosa que l'any passat no es va veure, el Barça era un equip amb sang d'orxata, o puja molt al nivell, o aquí tenim un problema. Però vaja, en principi, donem-li marge de confiança a aquest equip.
De tota manera, Jordi i Ernest també, l'inici de temporada i en concret els dos últims partits del Barça fan pensar molt bé de l'equip. Un equip que potser no és la vuitena meravella pel que fa a l'espectacle, però és
de moment
equip...
com a local, eh? De moment com a equip local.
Raó,
però no sé si el Colomer hi està d'acord que a fora la cosa és totalment diferent i a Europa sobretot.
Sí, li està costant, però bueno, també hem de veure un jugador que tenir rol important com Tomic, com l'integren, que ara l'estan començant a integrar. I, però la idea aquesta de més físic, més córrer, un joc més ofensiu, s'està veient, això sí, a casa, a fora. Hem de veure amb aquest ambient. Però l'Estrella Roja, la sensació és que cada any és una mica pitjor en quant a talent i, per tant, l'ambient pesa, però al final també sí, compta el talent.
De moment, sense tenir els coneixements de bàsquet que teniu vosaltres, el que sí transmet l'equip en els primers partits a casa, com diu l'Ernest, és que enganxa. Vull dir, veus la graderia que s'identifica amb allò que està passant al parquet, començant per coses tan simples o tan complicades com que els jugadors van a buscar pilotes que abans no anaven a buscar. Això és una qüestió, jo diria que més aviat d'actitud. Crec que si Cito Alonso l'altre dia deia el que depèn de nosaltres ho estem posant al 100%.
És d'actitud, perquè és veritat que els jugadors s'ho han proposat i el Cito els insisteix, però jo crec que això es té o aviat ho perds. És a dir, que tu per un partit pots ser intens, però de seguida es veu si ho tens o no. I fa l'efecte que aquests jugadors ja venen amb aquesta marca de fàbrica, ho porten ja incorporat. I per tant, és habitual que en un partit normal ja de per si el Pere Oriola o és igual, qualsevol jugador de la plantilla, fins i tot el Pau Ribas, que l'any passat no hi va ser, doncs facin a pujar el nivell respecte a temporades anteriors. Per tant, jo crec que en el pitjor dels casos aquest equip tindrà més ànima que el dels últims anys.
Sí, a mi m'està agradant que, a banda del talent, tens una mica el pla B d'altres èpoques, com podia ser quan hi havia l'època de Sada, de Grimau, que si els bons, entre cometes, no tenien el dia tan inspirat, hi havia uns que mossegaven i pujaven al nivell, i era una altra manera de guanyar. Aquest any amb Ribas, amb Presi, fins i tot, si poses Hanga, poses Oriola, tens un equip molt incòmode pel rival.
Parlant de Grimau, algú dirà, si la secció es diu Grimau en rol, per què no hi és el Roger Grimau? Doncs perquè avui el tenim entrenant al Jack Sands, i, evidentment, l'obligació és abans que la devoció, evidentment, dimecres vinent tornarà a presidir la secció que du el seu nom. Eurolliga a banda, dimarts volíem fer un especial inici de l'NBA, ara ja portem dues matinades, la d'avui serà la tercera. En realitat avui comença l'NBA perquè avui debuten els Knicks a Oklahoma, però... Sí. Ja hem vist alguna cosa, Jordi, més enllà de la transcendència dels resultats, que és la que és, per mi el més destacat i bèstia alhora que hem vist en aquests primers dies és la lesió de Hayward el dia que debutava amb els Celtics.
Sí, no només perquè comencin els Knicks i els Lakers aquesta nit, esperem tallar el ritme, perquè portem dos nits, dos lesions greus, però avui ha caigut Jeremy Lin, sí, també, tota la temporada fora, el genoll.
Uf, no ho sabia.
Però no, clar, no té la transcendència de Hayward.
Hayward ha estat un dels fitxatges de l'estiu.
I era l'equip que havia de ser l'alternativa a Cleveland per intentar trencar-ho. L'altre dia ho deia Charles Barkley. Imagineu la meva feina, que m'he de passar ara 7 mesos mentint, fent d'analista, venent que hi ha una emoció, quan tots sabem que al final la final serà Golden State-Cleveland. Doncs sense Hayward encara ho accelerem més, això. I home, que un dels al·licients de la temporada duri 3-5 minuts que va durar, home, és preocupant a nivell d'espectacle i sobretot pel jugador, que es recuperarà, però sí que ens hem quedat sense un dels al·licients de la temporada i el primer dia.
És a dir, no donem cap opció, per exemple, a l'oest a Houston o a l'est a Boston,
a que Boston.
És veritat que no tindrà Hayward, però, per exemple, sí que tindrà Kyrie Irving.
Sí, però Boston, home, amb els canvis que va fer, va perdre la part defensiva, que era Crowder, que era Avery Bradley, però això t'ho compensava amb el talent. Si li treus Hayward, per mi sí que és una millora el canvi de base Irving amb Isaiah Thomas, però no és suficient com per carregar-te el LeBron i companyies, que LeBron és molt LeBron. Més enllà, veurem com està físicament Isaiah Thomas quan torni, que estem parlant de gener, febrer, i s'ha de veure com
sí,
torna.
Sí, tant, de temps?
Sí, sí, fins i tot una mica abans de l'All-Star.
Ernest, com ho veus tu tot plegat?
Home, Utah Jazz, Ricky Rubio, m'interessaria parlar del nou equip del Ricky.
Sí, aquesta matinada han debutat els tres catalans, si no m'equivoco, per exemple, molt bon partit de Marc Gasol, però l'Ernest vol parlar de Ricky Rubio, no?
No ha fet no, evidentment bon partit del Marc Gasol, i en el cas del Ricky, sobretot perquè debutava, no?, amb nou equip, i em fa l'efecte que potser aquest equip li anirà millor. És un equip que defensa molt bé i crec que s'hi sentirà molt còmode. De fet, avui crec que ha sigut, si no el que ha jugat més, pràcticament ell, el Rudy Gobert. I fa l'efecte que si puja una miqueta la mitjana anotadora li anirà fantàstic aquest equip, al Ricky. Per tant, a veure, recorda que en aquest equip hi ha el Joe Ingles, aquell jugador que va estar al Barça fa unes quantes temporades i que segueix fent
que
cosetes.
Que ho està fent molt millor a l'NBA que al Barça. De doncs manera mira, sorprenent per mi.
Ha trobat allà el seu rol. Utah és l'equip que juga les possessions més llargues de tota la NBA, i amb un jugador que vol molt la pilota com Ricky Rubio això li va bé, i a més té dos pivots amb molta facilitat per acabar-la, sobretot el francès Gobert. Sí que serà fàcil, avui s'han anat ja les 10 assistències, ho veurem més sovint. Fins on arribarà aquest equip? Home, li hauria anat tot molt de cara i que el rookie funcionés bé, Donovan Mitchell, per entrar a playoff, però és dels que aspira a aquesta 8a plaça, però pot ser que amb el canvi d'aquí ens trobem amb Ricky Rubio fora de playoff i, en canvi, Minnesota, que és l'equip que porta més anys sense trepitjar playoff, precisament aquest any entrant-hi.
La setmana ha anat com ha anat i m'hauria agradat tenir més temps per fer aquesta prèvia de l'NBA, però tenim mesos i mesos per parlar-ne, evidentment igual que de l'Eurolliga. Bé, això sí, el Jordi Colomer i l'Ernest ens han mig matat l'emoció ja. Avui ja sabem que la final serà Golden State contra Cleveland una temporada més.
I ara, ràpid només, Madrid-CSK ara a les 9 per Esport 3. No us perdeu aquest partit, val molt la pena.
Ara... NBA gratis fins al dia 24 amb el League Pass. Tots els partits es poden veure fins al dia 24.
Per cert que ha renovat Movistar Plus el contracte fa pocs dies i, per tant, al marge del League Pass, els espectadors que ho vulguin veure a l'estat espanyol ho hauran de fer a través d'aquesta plataforma.
Un partit que acaba d'acabar, l'Uni Girona ha guanyat a la segona jornada de l'Eurocup al Landes a casa, més 31, 78-47.
Molt superiors.
Ernest, Jordi, gràcies. Fins dimecres vinent.
La pròxima.
Molt bé.
Ara tornem.
Que vagi bé.